esmorzar llagosta i sopar ostres mirant la posta, la casa de la Cerdanya o la costa.
Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngels Fuster. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat local. Ho fem amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
Ràdio Cubelles, notícies.
La Mancomunitat Penedès-Garraf ha signat ja el contracte de la recollida de residus amb l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente. Entrarà en vigor aquest 1 d'abril i suma uns 105 milions d'euros anuals per 8 anys i suposarà un canvi integral en la gestió de la brossa a Cubelles i 26 municipis més. La signatura s'ha fet aquest dimecres passat en el marc de l'Assemblea General de la Mancomunitat Penedès-Garraf i l'han signat el president Juan Luis Ruiz i Salvador Martí, director de la Delegació de Catalunya de Fomento. L'arribada d'aquest nou servei s'acompanya d'una modalitat nova amb la intenció d'afavorir la gestió òptima dels residus, que vol propiciar sobretot la selecció en origen, d'acord amb les exigències de la normativa europea, i reduir progressivament la fracció de rebuig. De manera combinada, els sistemes de contenidors intel·ligents tancats per usuaris particulars i el porta a porta per als comerços i els despatxos han de contribuir, a més, a que els residus estiguin més ben separats. El vicepresident de l'àrea de residus de la Mancomunitat, recordem que és el regidor cubellenc Josep Maria Huguet, i ha exposat en l'assemblea amb la resta de municipis els reptes d'aquest contracte nou i la necessitat de treballar conjuntament amb els ajuntaments per explicar a la ciutadania la conveniència d'adoptar uns hàbits nous també en la gestió dels residus. En l'assemblea d'aquest dimecres, Josep Maria Huguet ha comentat que la previsió és que tots els municipis mancomunats disposin del sistema nou a finals d'aquest any 2025.
Els del porta a porta, a lo millor podrien fer una mica abans la implantació, val? I que probablement també començaríem primer per el comercial, val? La recollida porta a porta comercial, que no pas el que seria la distribució dels contenidors i dels nous camions. Però treballem amb la hipòtesi del tercer trimestre, de l'últim trimestre, perdó, del quart trimestre d'aquest 2025, octubre, novembre i desembre.
En aquest sentit, pròximament volen començar una campanya intensa de divulgació sota la coordinació del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat i de la mà de l'empresa de Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, perquè els veïns i els comerços de tots els municipis afectats entenguin com funcionarà a partir d'ara aquesta gestió dels residus, tal com ha assegurat Josep Maria Huguet en l'assemblea d'aquest dimecres passat.
Hem de treballar molt, molt, molt sobre el terreno, el que deia abans, sobretot amb el porta-a-porta comercial. Els hem d'anar a visitar tots, explicar-los que ara els hi passarem a recollir, que no hi haurà contenidors als polígons. Tot això és un canvi de paradigma importantíssim i tot això es fa trucant portes i nosaltres posarem tots els mitjans possibles. També us demanem la vostra col·laboració, però bé, serà complicat, però bé, estem aquí per ensortir-nos i confiar que tot vagi molt bé, i crec que per part de Fomento ja ho han explicat, no? Que han agafat en ganes aquest contracte, és una empresa, diguem-ne, solvent amb la recollida d'escombraries.
Mitjançant aquest contracte de la Mancomunitat, Cubelles preveu fer el pas cap a un sistema amb contenidors intel·ligents tancats i porta a porta comercial en l'últim trimestre d'aquest mateix any. L'Ajuntament de Cubelles ha obert una consulta pública prèvia per la redacció d'una normativa que ha de regular la declaració de les platges de Cubelles lliures de fum. Qui estigui interessat en aportar propostes ho poden fer mitjançant un formulari al web de l'Ajuntament fins al pròxim 3 d'abril. La normativa que coordina la Regidoria de Medi Ambient vol abordar la problemàtica, diu, del tabaquisme, que és la principal causa de mort evitable a l'Estat espanyol, segons l'OMS. El problema ambiental, a més, que suposa per a les platges, ja que anualment arriben al medi marí més de 5 milions de burilles també tot l'estat. Aquestes burilles de cigarreta alliberen contaminants metàl·lics com el cadmi, el ferro, l'arsènic, el níquel, el coure, el zinc i el manganès, entre altres, que poden resultar nocius per la biodiversitat marina, provocant alteracions en els sistemes dels diferents organismes marins i, en conseqüència, si s'ingesten també a l'ésser humà. Aquests i altres arguments es poden ampliar en la memòria del projecte normatiu local que es pot consultar també a la web de l'Ajuntament. La voluntat municipal és bàsicament adherir-se a una iniciativa de la Diputació de Barcelona titulada Platges sense fum, a la qual ja s'han adherit de fer la majoria dels municipis costaners de la província de Barcelona i que vol impulsar unes platges lliures de fum de tabac, sense que es pugui fumar, bàsicament. D'aquesta manera desapareguin també les burilles de cigarretes, que són els residus derivats del consum de tabac i també altres productes relacionats. La iniciativa també recull arguments com la retallada en despeses de neteja d'aquest espai públic, la platja, i també que suposi una atracció per més usuaris el fet que no es pugui fumar a les platges. Aquesta consulta pública prèvia ja està oberta al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. El Parlament de Catalunya ha demanat el cessament de la consellera Sílvia Paneque i ha reprovat el ministre Òscar Puente per la crisi a Rodalies. La majoria de grups parlamentaris també han demanat la dimissió dels presidents d'Adif i de Renfe. El debat general sobre les incidències a la xarxa ferroviària ha acabat aquesta tarda passada de dijous amb l'aprovació d'una setantena de propostes dels grups del PSC, Junts, Esquerra Republicana, el PP, els Comuns i la CUP per afrontar el col·lapse a Rodalies. Entre aquestes propostes, el ple del Parlament ha aprovat una de Junts amb què reprova la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i en demana el cessament, han dit, per la seva mala gestió, segons paraules textuals de la proposta aprovada. També s'ha aprovat una altra proposta, en aquest cas d'Esquerra Republicana, que reprova la mateixa consellera per, paraules textuals, la seva incapacitat d'exigir responsabilitats a Adif i Renfe davant la situació de col·lapse del servei de Rodalies. El Parlament també ha aprovat una proposta, en aquest cas del PP, amb què s'ha reprovat el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, per la seva, segons el PP, ineficàcia en la gestió del servei ferroviari. A més, la Cambra Catalana, proposta d'Esquerra Republicana, ha demanat la dimissió dels presidents de Adif i de Renfe per considerar-los responsables del col·lapse de Rodalies. Finalment, a proposta de Junts, el ple del Parlament també ha reprovat l'actitud dels successius presidents de Renfe des del 2018, entre els quals Isaías Taboas i Raúl Blanco. Entre les mesures aprovades hi ha mantenir també les bonificacions dels títols del servei de transport fins que Rodalies regionals i mitja distància funcionin amb normalitat, que els usuaris tinguin accés a la informació en temps real, que es desenvolupi una aplicació mòbil única que integri horaris, retards, incidències i serveis alternatius, que hi hagi un centre únic de control o que es compti amb les plataformes territorials d'usuaris per redactar els plans de mesures urgents o alternatius de transport. A més, també s'insta a definir un calendari clar pel traspàs de les infraestructures de les línies R1, R2 Sud i R3 i estudiar el futur traspàs també de l'R4 i l'R16. Les plataformes d'usuaris de Rodalies volen tornar a reunir-se amb la Generalitat, Renfe i Adif tan aviat com sigui possible. Resoldre la desigualtat tarifària o fer millores en els serveis d'informació i atenció als usuaris són les demandes principals que mantenen els grups organitzats de viatgers, tal com han explicat en una roda de premsa posterior al ple del Parlament aquest dijous. Representants de la plataforma Dignitat a les Vies han comparegut des de la sala de premsa del Parlament uns minuts després que s'hagi acabat el ple. Ho han fet convidats per Junts, Esquerra Republicana, el PP, Comuns i la CUP. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Ana Gómez, ha parlat de l'esgotament de la gent que fa servir Rodalies en la intervenció posterior al ple monogràfic del Parlament.
Estem completament col·lapsats. La paciència, que és la paraula de moda, ja no ens en queda. De fet, estem cada vegada més enfadats, més rebels i tant nosaltres com la resta de plataformes hem tocat fons.
Des de la plataforma Dignitat a les Vies han reclamat una reunió amb totes les parts implicades i han assegurat que no descarten convocar més protestes com la del dissabte passat. Ana Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
Que ens van prometre una reunió entre la Generalitat, Renfe i Adif el famós dia dels 10 punts, que volem posar data a aquesta reunió perquè volem tindre Adif a la taula i que totes les plataformes que han sortit cada vegada estan més organitzades, interior i exteriorment. Ens tindran organitzats, ens tindran a favor de seguir les mobilitzacions i us assegurem que cada vegada sent més forts i cada vegada tenim més gent darrere que ens està demanant que sortim un altre cop al carrer fins que això se solucioni.
Aquesta setmana, el Parlament de Catalunya ha acollit un ple monogràfic sobre la situació de Rodalies que s'ha tancat, bàsicament, amb la petició de dimissió, cessament o reprovació tant de polítics com dels càrrecs responsables de Renfe i Adif. La jornada de rehabilitació i edificació sostenible organitzada pel Node Garraf ha reunit aquí a Cubelles els gremis i col·legis amb altres sectors implicats. Representants professionals i també polítics han repassat les novetats de la construcció a la comarca i també els incentius per aplicar-hi sistemes d'eficiència energètica, reutilització o energies renovables, entre altres. En aquesta tercera edició d'aquesta jornada, a més de qüestions tècniques, s'han volgut tractar també temes com l'agilització dels tràmits amb l'administració i l'accés a bonificacions i subvencions per tal de fer més fàcil l'execució d'obres i projectes de rehabilitació que vagin encaminades, com dèiem, a la sostenibilitat. Des del Node Garraf, Judit Garrido, responsable de l'àrea d'empresa.
La sostenibilitat és important en tots els àmbits, però en l'habitatge molt més encara, no? Perquè pensem que cases més sostenibles poden fer que aquesta reducció del consum energètic i això és millor per tots. Llavors, aquesta jornada, sí, és cert, és la tercera que hem organitzat i la organitzem juntament amb el Gremi d'Instal·ladors, el Gremi de Constructors i el Col·legi Professionals d'Industrials Tècnics i també el Col·legi d'Arquitectes Tècnics. Totes cinc entitats, el que volem és doncs, això, proveir d'eines a tots els professionals.
La jornada, en participació dels ajuntaments, els gremis i col·legis tècnics, ha inclòs diverses conferències durant tot el matí a la sala d'actes de la Biblioteca Municipal. Una de les xerrades més innovadores aquest any s'ha centrat en l'ús de la intel·ligència artificial en la construcció i les rehabilitacions. Un dels ponents en aquest tema, Enzo Longobucco, ho ha explicat d'aquesta manera.
L'intel·ligència artificial és una eina transversal i el sector de la construcció, com molts altres, es veu transformat per aquesta eina. És interessant veure com s'està aplicant, també complint amb la regulació vigent i el potencial que té per transformar qualsevol sector. En la pròpia construcció jo he vist exemples de processos que trigaven anys, mesos en fer-se i que ara, burocràticament, és que estiguen molt menys.
Per part de Cubelles, l'obertura de la jornada ha anat a càrrec de l'alcaldessa Rosa Fonoll i la cloenda ha comptat amb la regidora de promoció econòmica, Núria Planes. Totes dues polítiques locals han coincidit en assenyalar la necessitat de fer cada vegada més sostenibles els habitatges.
Al final això és una mica de fer pedagogia perquè tots aquests edificis, que tenim edificis dels anys 70, dels 60, que aquests edificis han de ser rehabilitats amb materials del moment i amb eficiència energètica, que és el que interessa. Que al final la sostenibilitat no és una cosa que sigui d'un territori, sinó que és una cosa global que ens afecta a tots.
Hem tingut uns grans ponents en referent a intel·ligència artificial, a professionals com Banc de Sabadell, el Col·legi d'Arquitectes també ha intervingut. Bueno, és un petit resum de la sostenibilitat avui dia, no? I bueno, jo la conclusió que he tret és que és un tema que ha vingut per quedar-se, la sostenibilitat, i en sense això bueno, és la tendència i el que s'ha de fer la tendència i en tema de construcció el que s'ha de fer a partir d'ara.
Una de les taules d'aquesta jornada s'ha centrat en les tramitacions i les bonificacions que ofereixen els ajuntaments i en aquest cas està moderada per la directora de Ràdio Cubelles, Àngels Fuster. I ha tingut la participació de regidors de Sant Pere de Ribes, de Vilanova i també l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll. A més, en aquest acte hi ha hagut la presència, entre altres, de Miguel Corral Ortega, que és el director dels Serveis Territorials de la Generalitat al Penedès. L'Ajuntament ha publicat el programa d'activitats de la Fira Medieval, que torna del 18 al 20 d'abril. Els carrers de Cubelles viatjaran al passat un any més, coincidint amb els dies festius de Setmana Santa. Les paradetes i els espectacles, inspirats en l'època medieval, seran els protagonistes els dies 18, 19 i 20 d'abril. El programa d'activitats publicat per l'Ajuntament inclou combats, joglars i música inspirada en segles enrere. El dissabte, entre altres activitats, visitaran Cubelles, per exemple, els abanderats de Tortosa, que oferiran el seu espectacle en diferents moments del dia. A banda, la plaça de l'Església, durant tots els dies de la fira, estarà ubicat al campament medieval, on es faran demostracions dels oficis de forja i de teixits, exposició d'armes i armadures i xerrades sobre l'edat mitjana. També es podrà visitar la demostració d'oficis a la plaça de la Font i hi haurà un soc àrab a la plaça de la Vila. A més, també es podrà veure música i personatges medievals itinerants pels carrers del nucli antic. Hi haurà atraccions infantils i jocs gegants de fusta i una zona gastronòmica. Tota la informació sobre la Fira Medieval 2025, que serà els dies 18, 19 i 20 d'abril, ja es pot consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Les entitats i plataformes ecologistes de l'Ebre han tornat a declarar-se contràries a la construcció d'una desalinitzadora aquí al Foix, prevista aquí a Cubelles. El govern de la Generalitat, per la seva banda, defensa les inversions previstes per dotar-se de més recursos hídrics, malgrat les millores en els embassaments que hi ha hagut aquest mes de març. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Matilde Font, portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, ha rebutjat la construcció de la desalinitzadora del Foix.
És un projecte que fa 25 anys que va voltant, que ja va sortir el 2001 i que sempre hem considerat des de la plataforma i des de les Terres de l'Ebre que és la baula necessària per poder interconnectar la xarxa de l'Ebre per mig del CAT que arriba fins a Cubelles, ja connectar-la en la xarxa de l'ATL. Ja seria la baula perfecta. És per això que considerem que, per un costat, que no fa falta aquesta desalinitzadora posada en este lloc, perquè a Reus no li fa falta, i considerem que si aquesta desalinitzadora, com sempre ens han dit quan ens hem reunit en els responsables de la gestió hídrica aquí a Catalunya, sempre ens diuen que aquesta desalinitzadora bàsicament és per donar aigua a la zona de Vilafranca i de Vilanova, considerem que si és així la podríem posar 50-60 quilòmetres més cap al nord, que ja no estaria just al lloc on arriba el CAT, i que damunt s'estalviarien 50-60 quilòmetres d'energia per portar aquesta aigua fins a la zona que teòricament ells diuen que és la que han de regar i que és la que la necessita, no?
Quim Pérez, portaveu d'Aigua és Vida, ha explicat també a l'Agència Catalana de Notícies que la desalinitzadora del Foix, prevista aquí a Cubelles, no seria necessària.
El govern ha fet una estratègia de l'aigua amb la qual no estem d'acord, no? I a la província de Tarragona, principalment perquè aposten per la construcció d'una desalinitzadora al Foix i de mantenir el trasbassament de Siurana a Riudecanyes. Hem fet un anàlisi concret i hem demostrat que aquesta desalinitzadora no cal. Hi ha un excedent al CAT que supera el potencial de producció d'aquesta desalinitzadora. Hi ha un excedent de 24 hectòmetres cúbics i la desalinitzadora només produirà 20 hectòmetres cúbics.
Tanmateix, el govern de la Generalitat continua defensant que les situacions de sequera es repetiran i mantenen les inversions previstes per reduir la dependència pluviomètrica. En aquesta línia s'ha expressat aquest dissabte la consellera de Territori, Silvia Paneque, en declaracions facilitades també per l'Agència Catalana de Notícies.
Les pluges dels últims dies ens han incrementat aquestes reserves a les conques internes a Catalunya. Hem passat del 32% al 50% en poc menys de dues setmanes. És una gran notícia, però avui us vull donar un missatge que vaig repetint: no baixem la guàrdia. Podem respirar durant uns mesos des de l'ACA i des del govern, però no hem de baixar la guàrdia, perquè les sequeres persistents tenen efectes que van més enllà del que ens poden mitigar aquestes precipitacions puntuals, molt benvingudes, però puntuals. I l'increment de les reserves no significa en cap cas que s'hagi acabat la sequera.
Recordem que la Generalitat preveu una inversió de 223 milions d'euros a Cubelles per construir una dessalinitzadora, concretament als terrenys dels antics dipòsits de combustible de la Tèrmica, situats més amunt de l'autopista, als peus del Puig de Tiula. El finançament i l'obra aniran a càrrec inicialment de l'Estat, mitjançant Aquamet, amb la intenció que la dessalinitzadora entri en funcionament a partir del 2030. Els usuaris de la zona blava, que tenien l'abonament l'any passat, no han de tornar a sol·licitar-lo pel mateix vehicle aquest any. La campanya de tramitació per part de l'Ajuntament arrenca aquesta setmana, concretament aquest dilluns 24 de març. Ha sigut el tret de sortida per qui vulgui, necessiti tramitar l'abonament per aquesta temporada, que arrencarà amb la Setmana Santa, aquest mes d'abril que ve. Els usuaris nous que no tenien abonament poden demanar-lo presencialment a l'Ajuntament o també mitjançant internet, a la pàgina de l'oficina virtual de l'Ajuntament. També, si no, mitjançant l'aplicació App Tràmit. La nova temporada del Servei Municipal d'Estacionament Regulat, coneguda popularment com a Zona Blava, arrenca el divendres sant, el 18 d'abril. La novetat principal d'aquest 2025 és que les usuàries que no hagin canviat de vehicle no han de tornar a fer cap tràmit, la qual cosa permetrà fer més àgil tot aquest procés, ja que el nombre de renovacions dels últims anys va ser molt alta. Per la qual cosa, qui ja estava donat d'alta no ha canviat de vehicle ni de lloc, doncs quan posi la seva matrícula a les màquines podrà demanar ja l'abonament per tota la temporada. D'aquesta manera, mitjançant també l'aplicació al pàrquing a partir d'aquest 24 de març o en un parquímetre, introduint la matrícula, es pot demanar ja l'abonament. Tampoc hauran de fer cap més tràmit que pagar per l'aplicació o el parquímetre als usuaris de segona residència dins de l'àmbit de la zona que ja van gaudir també l'any passat de l'abonament mensual de 30 euros o de temporada de 50 euros. En aquest cas, el pagament només es podrà fer a l'aplicació al pàrquing a partir d'aquest 24 de març o a l'oficina d'atenció a l'usuari situada allà al Parc del Prat. Allà cal abonar el cost amb targeta de crèdit a partir del 18 d'abril. Per contra, les empreses domiciliades dins de l'àmbit de la Zona Blava, que tenen dret fins a 5 abonaments per al seu personal, a un preu de 70 euros l'abonament, han de tramitar la renovació i recollir l'autorització a l'oficina d'atenció a l'usuari. I pel que fa a les tarifes, aquestes no han canviat en relació a la temporada del 2024. D'aquesta manera, les persones empadronades amb l'impost de vehicles al corrent de pagament a Cubelles tenen l'opció de l'abonament de 8 euros per temporada o un tiquet diari de mig euro. Les persones amb segona residència dins de l'àmbit de la Zona Blava, de la via al mar, tenen un abonament mensual de 30 euros o de temporada de 50 euros per a dos vehicles. I els nous usuaris, com dèiem, doncs han de demanar, s'han de donar d'alta a l'Ajuntament.
Arriba una nova jornada esportiva ja en aquesta recta final i el club de futbol Cubelles jugarà a casa. Ho farà dissabte a 3:45 de la tarda rebent a l'Aldeana. Els de Javi Pardo, que van empatar en l'últim partit al camp de l'Ull de Cona, enfronten ara un partit contra un dels rivals que està lluitant per no caure en el descens. Ara mateix l'Aldeana té 5 punts d'avantatge sobre Jesús i Maria i Vistalegre i, per tant, es salvaria. Però també estaria en una situació complicada, ja no només per al perill del descens directe, sinó fins i tot per un perill d'un descens compensat. En tot cas, partit important per al Cubelles, que vol tornar a sumar de 3 en 3 i, sobretot, vol mantenir a ratlla la distància que ara mateix té sobre el Nàstic Soccer Academy de Camp Joliu, a l'equip més en forma de la categoria i un rival a tenir en compte per aquesta primera posició. El Cubelles segueix tenint aquests 5 punts de marge i, a més, estarà molt atent aquest cap de setmana al partit entre la Pobla de Mafumet i el Camp Joliu. Una Pobla de Mafumet que també està en plena lluita per aconseguir plaça per la promoció. Ara mateix és un dels 3 equips que està empatat amb 36 i, per al gol a baraix, estaria dins d'aquesta promoció, però evidentment Encara queden moltes jornades i, per tant, necessiten sumar punts i intentar, doncs, desfer aquest triple empat que, doncs, deixaria fora el Roda Barà i el Remolins Vitem ara mateix. I, de fet, la Pobla de Mafumet sí que hi ha una distància més important sobre la quarta posició, sobre l'Amposta, que és de 5 punts. Per tant, aquesta última plaça de promoció se la juguen entre 5 equips, aquests 3 i el Cambrils i el propi Ulldecona. Per tant, doncs, una cinquena plaça que té molts pretendents i aquesta setmana, doncs, posarà a prova el Nàstic Soccer Academy de Can Juliu dissabte a les 5 de la tarda. Per tant, el Cubelles, quan comenci el seu partit davant de l'Aldeana, sabrà més o menys com ha anat aquest partit i, per tant, sabrà, doncs, si necessita sumar els 3 punts per mantenir aquesta distància o, fins i tot, si la pot ampliar. Pel que fa al segon equip del Club de Futbol Cubelles, doncs, en aquest cas, jugarà fora de casa. Ho farà diumenge a les 4 de la tarda al camp de l'Abrera, equip que ara mateix està, doncs, a la meitat de la classificació, un Abrera que és 7è amb 34 punts. El partit que estarà pendent el segon equip del Club de Futbol Cubelles és el que s'enfrontarà entre el segon i el tercer classificat. La Palma de Cervelló rep a l'Igualada Esports 2023. Ho farà, en aquest cas, dissabte a 6:45 de la tarda. Partit més que interessant per un Cubelles que doncs veurà quin dels dos és el que es queda despenjat. Si bé l'Igualada Esports és el tercer i té més distància amb els cubellencs, una ensopada de la Palma de Cervelló posaria, doncs, en safata que el Cubelles el diumenge pogués ampliar aquest avantatge a la classificació, que ara mateix és tan sols de 2 puntets. Per tant, doncs, cap de setmana intens per als dos equips del Club de Futbol Cubelles. I si ens anem a l'hoquei, tenim partides, perquè el primer equip del Club Patí Cubelles, a la segona catalana, rep el Reus Ploms, un equip que han sopegat en les 3 últimes setmanes, que ha perdut pràcticament tot l'avantatge que tenia en aquesta primera posició i, de fet, podria perdre aquesta primera plaça de caure també derrotat aquesta setmana. El partit serà diumenge a 1:45 a casa entre el Cubelles i el Reus Ploms, un autèntic partidàs. Pel que fa als altres dos equips, el femení també jugarà a casa, ho farà a 11:45 davant de l'Esportiu Olesa, mentre que el de tercera catalana jugarà dissabte al vespre a la pista de la Salle Bonanova. I aquest cap de setmana també comença la segona fase de la competició de voleibol, la segona volta de la promoció. En aquest cas, el Cubelles parteix com a líder, són líders amb un punt d'avantatge sobre el Mataró. Queden 5 jornades per endavant. Les cubellenques, doncs, necessiten mantenir aquesta distància per acabar en aquesta primera posició que els donaria l'ascens directe a la tercera divisió. El partit que jugaran serà a Cubelles, serà en aquest cas dissabte a les 6 de la tarda rebent el Volei Santpedor, equip que està a la part baixa d'aquest grup D de la promoció de quarta divisió. Per tant, doncs, cap de setmana intens per les entitats cubellenques, que seguirem de ben a prop aquí a Ràdio Cubelles.
I fins aquí el recull informatiu a l'edició d'aquest informatiu de Ràdio Cubelles. Més informació a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i el Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles, amb Josep Lluís Villanueva.
Baixant les escales de l'avió, sentint-se cansat el guionista Rafael Azcona, va pensar que s'anava directe a l'hotel que li havien posat els de la productora. Es va acomodar en l'habitació, va fer migdiada, va dutxar-se, va trucar la dona i va sortir a treballar aprofitant el balcó els primers metres de Via Veneto a Roma.